Bon dia, són les dues.
Amb Laura Rossell.
€5,8 milions pel referèndum d'independència. El govern de Puigdemont inclou als pressupostos dues partides per la consulta del setembre del 2017. Una d'explícita, amb noms de departaments i xifres concretes, i una altra d'oculta, camuflada dins del fons de contingència per esquivar el previsible embat del govern espanyol. Procés a banda, els números del govern augmenten en 1.100 milions la despesa social. Diu Oriol Junqueras que són els millors pressupostos possibles tenint en compte la situació. Uns comptes que, per cert, són molt impuntuals, literalment, perquè Junqueras ha arribat 50 minuts tard a la cita amb Carme Forcadell i amb els periodistes del Parlament. De fet, la roda de premsa per explicar els comptes havia de començar a la una, ho ha fet ara fa 5 minuts. Tot això el dia que un avió s'ha estavellat a Colòmbia i han mort 75 persones, només hi ha 6 supervivents. A bord hi anava un equip de futbol del Brasil, el Chapecoense. L'avió ha caigut a pocs quilòmetres de l'aeroport. Segons les primeres hipòtesis, s'ha quedat sense combustible. Un titular que ens fa d'enllaç avui amb els esports. Raül Llimós, bon dia.
Bon dia.
Avui al primer toc, pendents també de Luis Enrique, que no renuncia a l'estil.
En la prèvia de l'Hèrcules Barça, el tècnic asturià ha reconegut que han de millorar, però en cap cas ha admès un canvi d'idea futbolística després de l'empat a Anoeta. L'entrenador ha donat festa avui als titulars habituals i demà farcirà la convocatòria per jugar a Alacant amb molts futbolistes del filial. El Barça té Copa demà, el Madrid també, i l'Espanyol avui, a les 9 de la nit, al camp de l'Alcorcón, en directe a la sintonia de RAC1.
RAC1, 14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
Així doncs, es confirma, el govern es reserva 5,8 milions d'euros en els pressupostos del 2017 per muntar el referèndum. És una partida camuflada enmig dels números per esquivar el Tribunal Constitucional. El govern ha aprovat avui el projecte dels comptes que Oriol Junqueras està explicant en roda de premsa al Parlament en aquests moments, com dèiem, amb una compareixença que ha començat amb força retard. Des del Parlament, Montse Martí, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. De moment, aquests 5,8 milions d'euros han transcendit per fons del govern, però no apareixen en el dossier informatiu que el Departament d'Economia difós als periodistes per explicar les xifres d'aquests pressupostos de la Generalitat. L'única partida que hi apareix són 8 milions d'euros per processos de participació ciutadana, sense explicitar en cap lloc la paraula referèndum. Ara ha començat aquesta roda de premsa d'Oriol Junqueras, que ha arribat al Parlament cap a la una, amb els diputats esperant-los de feia estona, lliurat a Carme Forcadell els comptes del 2017 en un USB i també a través d'una tauleta digital, i no n'ha volgut avançar les xifres. Forcadell ha explicat que la previsió és que el dia 20 de desembre el Parlament voti si admet a tràmit aquests comptes i que a principis de febrer s'aprovin definitivament.
També
convençuts sobre... que és...
Sobre les xifres que s'han donat fins ara, amb el pressupost, els comptes de 2017 s'han fet partint de la base que l'economia catalana creixerà un 2,7% l'any que ve. El pressupost total per l'administració pública és de 28.300 milions d'euros, un 3,6% més que els pressupostos que estan vigents, els prorrogats de 2015. Oriol Junqueras, ara ho sentíem, ha dit que són els millors pressupostos possibles, tot i les limitacions.
Convençuts que és la millor de les propostes possibles en aquests moments, amb totes les limitacions que tots vosaltres sou perfectament conscients que existeixin, segur que tindrem un debat intens, a voltes apassionat, i que esperem que es concreti en el millor resultat possible i, per tant, en l'aprovació dels millors pressupostos possibles.
Als comptes hi ha un augment de la despesa social de 1.170 milions d'euros, uns diners que surten gairebé en la totalitat del retoc dels tributs i l'augment de la recaptació per taxes i impostos. En sanitat es comptarà amb 35 milions d'euros més, per exemple, hem vist, per reduir les llistes d'espera als hospitals. En educació hi haurà 12 milions d'euros més per beques menjador, i en benestar hi ha una ampliació de la partida per la renda mínima d'inserció de 70 milions més.
Bé, doncs estarem molt pendents de les novetats que pugui explicar a partir d'ara Oriol Junqueras en aquesta compareixença al Parlament. Ara hem d'anar fins a Brussel·les perquè els treballadors de DIF denuncien avui a la Comissió Europea el caos ferroviari que hi ha a Catalunya. Alerten que la manca d'inversió del govern espanyol exposa els catalans a perills greus. Des de Brussel·les, Albert Segura, bon dia.
Bon dia. 13 descarrilaments els darrers 3 anys, fins i tot en matèries perilloses, i això només a les comarques de Tarragona, on per cert hi ha 2 centrals nuclears, retard sistemàtic, 126 punts negres d'urgent reparació. Catalunya, que són un perill. José Bravo és el secretari ferroviari d'UGT.
Compartint la posició d'emprenyament que té el govern català respecte a l'incompliment dels compromisos de l'estat espanyol. Quan dos governs, l'estatal i el català, es posen d'acord, ja no estem en moment de discutir, estem en moment de complir.
Desinversió en recursos tècnics, però també humans, amb una reducció continuada de treballadors. Calen almenys 1.000 contractacions a Catalunya, segons els treballadors, que acompanyats per diputats i senadors d'Esquerra demanen a Brussel·les que pressioni el govern espanyol.
14:15. A les dues, les notícies en 15 minuts.
Ara són les 2:05, com la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona també fa números, en concret en aquest cas per atendre el que ara s'ha batejat com a sensellarisme, és a dir, la gent que viu al carrer. L'equip de govern d'Ada Colau posarà en funcionament més pisos i més equips d'atenció. En total, preveu invertir 45 milions d'euros fins al 2020, Laia Colomer.
S'invertiran 5 milions d'euros per incrementar en 300 places l'allotjament als equipaments municipals. A més, també s'afegiran 10 milions anuals als pressupostos dels equips d'atenció a peu de carrer. Per exemple, n'hi haurà les estacions de Sants i del Nord per detectar persones que viuen al carrer, però per la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, cal anar a l'arrel del problema.
Però sent molt conscients que a l'abordatge del sensellarisme hi ha unes causes estructurals darrere, és a dir, si les condicions laborals empitjoren, augmenta el sensellarisme. Si no hi ha rendes garantides, tenim més risc de que moltes persones caiguin en una situació. Si no hi ha habitatge assequible, evidentment és una causa d'exclusió residencial.
Una part del pressupost també es destinarà a l'atenció de les persones amb trastorn mental i es construirà un centre residencial per joves. Els últims 8 anys han crescut un 30% el nombre de persones sense sostre a la ciutat i un 60% als usuaris d'equipaments municipals.
Doncs precisament la Fundació Arrels, que ajuda les persones sense llar, és una de les entitats que avui s'ha sumat al Giving Tuesday, una jornada per la solidaritat després del Black Monday i el Cyber Monday. Científics de la Vall d'Hebron, per exemple, ensenyaran ciència als més petits per recaptar diners per beques d'investigació, mentre que l'ACNUR se centrarà avui en els refugiats al Congo. Ho han explicat a RAC1 la responsable de mecenatge de la Fundació Vall d'Hebron, Alejandra Manau, i la portaveu de l'ACNUR, Amaya Celorrio.
Un programa de 7 beques, on està 3 anys en un grup de recerca i fan la seva tesi, ja sigui recerca bàsica o clínica.
És verdad que el foco mediático está principalmente en la emergencia en Siria, ¿no? Y hay muchísimas otras emergencias que siguen ahí. Queremos intentar enviar nuestro granito de arena a cerca de 100.000 refugiados de República Centroafricana que están, como decía, en República Democrática del Congo.
I un altre exemple de solidaritat, aprofitant aquest Giving Tuesday, diverses entitats d'acció social s'han aliat per lluitar contra l'exclusió social. Han presentat el projecte Lliures, que vol posar en marxa 10 iniciatives en diversos municipis del país. L'exdiputat i portaveu de COP57, David Fernández, n'ha posat alguns exemples.
Projectes com fer del Penedès un territori socialment responsable, projectes com reforçar, mantenir i ampliar el que significa la ràdio comunitària de la mina més enllà d'un mitjà de comunicació com a espai de vertebració social, projectes com el de l'Hospitalet en l'àmbit de la dependència i la desigualtat de gènere.
De moment, per fer-ho possible, donaran el 0,7% de les aportacions anuals dels socis i esperen que la ciutadania també hi participi. Ara són les 2:08. El canvi d'horaris escolars serà només el primer pas d'una reforma horària que ha d'acabar afectant tots els àmbits. Els promotors de la llei per la reforma horària defensen el canvi davant la polseguera que ha aixecat la proposta que els nens dinin a les 12 i acabin l'escola a les 4 d'aquí a 2 anys, d'aquí a 2 cursos. Asseguren que s'hi acabaran adaptant els horaris laborals i també mediàtics. Benet Iñigo.
El diputat de Junts pel Sí, Fabián Mohedano, ha demanat des de RAC1 confiança en el canvi, tot i les resistències inicials, i la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha coincidit amb ell que la reforma horària és imprescindible. Tots dos estan d'acord que l'àmbit laboral és prioritari i creuen que s'està avançant.
L'anàlisi és compartit entre patronals i sindicats, és a dir, podríem tenir una anàlisi no compartit, i l'anàlisi és compartit, el document signat és molt evident que diu que hem d'actuar els canvis.
En aquest país, la gran desincronització és entre que els nens acaben l'escola i l'hora que els pares arribem a casa, que no és mai abans de les 8 del vespre. Per tant, el que hem d'aconseguir és que aquests horaris laborals s'avancin.
Les empreses públiques ja han començat a refer horaris per plegar entre les 5 i les 6 de la tarda.
Per cert que els alumnes catalans milloren en rendiment escolar, però encara són lluny del nivell de la resta d'europeus en matèria, com per exemple, matemàtiques i ciències. Catalunya, de fet, queda per sota de la mitjana espanyola.
Ho diu un dels informes més prestigiosos, el de l'Associació Internacional per l'Avaluació del Rendiment Educatiu, que analitza els resultats dels alumnes de quart d'ESO. L'estat espanyol es va acostant a la mitjana europea, sobretot en matemàtiques, en un rànquing que lideren els països asiàtics. Els últims 4 anys, entre Espanya i la resta de països de la Unió, la distància s'ha reduït a la meitat. Catalunya queda per sota la mitjana espanyola, per darrere de Castella i Lleó, Madrid i Astúries. En ciències, també l'Estat ha escurçat la distància i se situa molt a prop de la mitjana europea i, de nou, Catalunya està un pèl més lluny.
14-15.
L'últim balanç de víctimes de l'accident aeri d'aquest matí a Colòmbia és de 75 morts i 6 ferits. Entre les víctimes mortals hi ha una vintena de futbolistes del Chapecoense, de la primera divisió brasilera, que demà havia de jugar el partit d'anada de la final de la Copa Sud-americana. El govern del Brasil ha convocat 3 dies de dol. Les causes de l'accident encara no se saben, però algunes informacions sí que apunten que l'avió s'hauria quedat sense combustible. Més detalls des de Colòmbia, corresponsal de RAC1, Elisabet Cortilés.
L'avió ja havia rebut l'autorització de l'aeroport de Río Negro, el principal aeroport de Medellín, per aterrar la pista. La nau no ha explotat, ha quedat en 3 trossos en una zona muntanyosa de difícil accés on en aquests moments treballen diversos equips de rescat. La Creu Roja ha trobat en aquesta última hora 2 supervivents més i té l'esperança de trobar-ne més al llarg del matí. Ho explica Marison Buitrago, subdirector de l'operatiu de Creu Roja a la zona.
Esperamos que pues con el trascender de las horas podamos ir verificando uno a uno a ver si de pronto tenemos esa oportunidad de encontrar más personas vivas con el trabajo conjunto que se está haciendo con todos los organismos operativos.
L'equip brasiler, que havia fet escala a Bolívia i l'havien obligat a canviar d'avió a l'últim moment, s'havia d'enfrontar demà amb l'Atlético Nacional de Medellín en el primer de 2 partits de la final de la Copa Sud-americana.
Gràcies, Elisabet. I metges i investigadors demanen que les persones sanes puguin prendre retrovirals com a mètode preventiu del VIH. Es tracta d'un tractament semblant al que segueixen els infectats, però que si es pren abans d'una relació sexual impedeix pràcticament el 100% el contagi. Està aprovat per l'Agència Europea del Medicament, però encara no està permès a l'Estat. Ho ha lamentat des del món RQ el metge investigador de l'IrsiCaixa, Josep Coll.
Una pastilla que conté 2 antirretrovirals, és a dir, 2 medicaments que s'utilitzen per les persones que ja tenen la infecció pel VIH, pot protegir perquè aquestes persones sense VIH no s'infectin pel virus. Sí, existeix. El que passa és que aquí, en el nostre país, encara no tenim accés a aquesta estratègia, en aquesta pastilla. És un comprimit, de fet, que és un comprimit un cop al dia.
El col·lectiu amb més risc de contagi són els homosexuals. Per convèncer-los que es facin la prova, l'Agència de Salut Pública de Barcelona fa servir les aplicacions de mòbil més populars per lligar. Segons ha pogut saber RAC1, una prova pilot ha demostrat que funciona, Elena Soler.
Van contactar amb 850 usuaris. La majoria de les seves relacions, un 75%, era a través dels contactes que havien fet pel mòbil. L'equip sanitari parla amb ells a través d'un perfil a les 3 principals aplicacions, com ha explicat la doctora Patricia García Olalla.
Les aplicacions que s'utilitzen amb fin de facilitar les relacions socials o sexosocials, pues són una porta perquè nosaltres entrem i que puguem fer una miqueta de consell de prevenció. Entre les coses que fem és oferir les proves del VIH i altres. Parlem pues, de mesures de prevenció.
La meitat feia més d'un any que no es feia el test i un 8% no s'havia fet mai la prova.
A l'última.
El somriure dolç de Maria de Medeiros es podrà veure a la Filmoteca, Ana Felipe.
El cicle dedicat a l'actriu portuguesa obrirà al gener la nova programació de l'equipament. Des de la seu del Raval també es podrà reviure la Revolució Cubana, recórrer la història de Rússia des de Lenin a Putin o recordar les pel·lícules més destacades dels 50 anys del Festival de Cinema de Sitges. El director de la Filmoteca, Esteve Riambau, no creu en programacions només elitistes.
Nosaltres no volem menysprear cap mena de vessant, des dels gèneres i els títols més populars fins al cinema més experimentant.
Des que la Filmoteca es va traslladar al Raval, té una assistència de 100 espectadors per funció, per sobre de moltes sales comercials.
I ja se'n suma l'estiu musical, això sí.
Sí, és que el Sona ja ha anunciat els 22 primers noms del cartell. El festival, que es farà del 15 al 17 de juny, comptarà, entre d'altres, amb les actuacions del duet francès Justice, l'artista Nicolas Jarre i el llegendari grup de hip-hop De La Soul, que avui posa la banda sonora l'última. Coincidint amb les festes de Nadal, el Sona també posa a la venda divendres un paquet amb l'abonament pel festival i la possibilitat d'aconseguir un mes abans que es posin a la venda una entrada per l'exposició de David Bowie a Barcelona.
I el temps, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
De moment només ha plogut a les comarques de Girona, però la tarda serà insegura a tot arreu.
Sí, ara mateix s'escapen plugims cap a la Garrotxa, el Gironès, la Selva, Osona i també algun punt del Maresme, i durant la tarda es poden escapar aquests ruixats més aviat febles i dispersos en altres trams de la costa i del prelitoral, i després al vespre es quedaran més aviat concentrats cap a les Terres de l'Ebre, però en tots els casos serà més aviat poca cosa. També es deixarà notar el vent en punts de la costa i tot plegat amb temperatures que ara mateix es mouen entre els 14 i els 17 graus en molts casos. Demà farà sol i sembla que aquesta situació repetirà.